l'estació per aquestes obres. Així arribam a les 12:04, més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com.
Balears fa ciència. A IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
La variant Delta del coronavirus s'està expandint amb molta rapidesa per Espanya i ja és majoritària a moltes comunitats autònomes, entre elles Balears. I això poques setmanes després que l'ús de les mascaretes deixés de ser obligatori en espais a l'aire lliure a una distància interpersonal de més d'un metre i mig. L'espectacular augment de la incidència del SARS-CoV-2 els darrers dies, especialment entre els joves, ha provocat que diversos governs regionals hagin fet marxa enrere en les seves respectives fases de desescalada. Per cert, aquestes noves mesures encara no han arribat a les Balears. Mentrestant, més de 20 milions d'espanyols han assolit aquesta setmana la pauta completa de vacunació contra el coronavirus, suposant ja el 43,5% de la població. De quina manera percep la ciutadania tots aquests avanços i retrocessos i les notícies sovint fluctuants i contradictòries? En parlarem avui, a partir de les 12:20, amb Josep Lobera, sociòleg, professor de la Universitat Autònoma de Madrid i director del darrer estudi de percepció social dels aspectes científics de la Covid-19 realitzat per la FECIT. Després, reactivarem la secció Dades Covid, a la qual el matemàtic Daniel Ruiz farà una interpretació estadística de les dades més recents de la pandèmia. Tot seguit, entrevistarem Miquel Fiol, director científic de l'IDISBA, i li demanarem per l'evolució dels projectes de recerca que s'han fet a les Balears vinculats a la Covid-19. Cada cop som un poc més a prop de la immunitat de grup gràcies a les vacunes, però fins i tot quan l'aconseguim, està clar que el virus no desapareixerà, seguirà estant amb nosaltres. Ho hem estat veient aquests dies i convé que ho tinguem molt present. Per això avui, a la primera hora del programa, us hem preparat una bateria d'entrevistes sobre el tema des de diverses perspectives, amb un sociòleg, un matemàtic i un metge. Dissabte 10 de juliol, matí de dissabte, en el qual també estarem pendents a IB3 Ràdio d'una remodelació del govern. Començam. Balears fa ciència i IB3 a ràdio un dissabte més. Molt contents d'estar amb tots vosaltres. Avui també molt contents de saludar anant a Miquel Soler a les vies de so i, com sempre, també en Andrés Boades, el nostre estudiant de la Universitat de les Illes Balears, que ens acompanya i ens acompanyarà encara fins al darrer dissabte del mes de juliol. Després fem vacances. Tu també fas vacances, Andrés? Sí, me diu que sí. I tu, Miguel? Ah, que sí, que sí, que també. Aquí em sembla que tots tenim ganes de vacances, però avui no tenim gens de ganes de vacances, sinó d'estar amb tots vosaltres i que ens acompanyeu aquestes dues hores. Per cert, una petita rectificació cap de dia a l'entradeta, que el govern balear no havia aplicat mesures per rebaixar aquesta desescalada en relació a al coronavirus, a la Covid-19. Algunes mesures podríem interpretar que sí s'han pres, perquè ho acabem d'escoltar a l'informatiu, com és doncs, aquesta prohibició de la venda de begudes alcohòliques a partir de les 22 hores. Crec que ja tinc avui dos senyors esperant el telèfon, o sigui que no els vull fer esperar, perquè avui són dos escriptors.
Reines i reis s'agenollen per tu, els tarongers i els llauradors...
Martí Domínguez, molt bon dia.
Bon dia.
Martí, avui t'han canviat la sintonia. Has
sí,
vist?
Ja veig, però bé, està molt bé això dels llauraors. que tot segueix.
Avui, sí. Històries naturals d'avui es converteix avui en això que fem d'en tant en tant, de fer una secció d'acostar natura i literatura. Bé, normalment ho fem, però avui encara més. Per què? Perquè avui, a part d'en Martí Domínguez, tenim un altre escriptor, que és en Fèlix Edo, a qui saludem també. Hola, molt bon dia, un altre escriptor Hola. Valencià. Bon dia, Fèlix.
Hola, bon dia, gràcies per haver-me convidat.
Gràcies a tu per estar amb nosaltres. En Fèlix Edo és, com deia, un escriptor valencià que exerceix també com a professor a un institut públic i escriu sobre literatura, música, cinema en revistes com Debats o Serra d'Or. L'any 2016 va publicar la seva primera obra, El guardià de les trufes, la qual retrata la vida masovera de les comarques dels Ports i de l'Alt Maestrat, això és a Castelló. Això durant la postguerra, la novel·la explica aquesta història en el temps de postguerra. L'any 2021, o sigui aquest any, ha publicat la seva segona obra, Lluny de qualsevol altre lloc, d'Onada Edicions, on l'autor indaga sobre els vaivens de la identitat i sobre com es formen els propòsits vitals mitjançant una passejada des de l'espai urbà al rural, a través dels ulls i les vivències de Joan, un professor universitari que un dia decideix deixar-ho tot i viure del que pot. Quasi res, eh? Ma Fèlix,
sí.
Promet molt. L'haig de dir, jo sempre m'agrada explicar... quan tinc el llibre, perquè sabeu que a vegades llegeixo fins i tot un bocinet, però avui no tinc el llibre encara, però el tinc encomanat i crec que el tindré avui a hora baixa.
Molt bé.
Martí, no he arribat a temps de tenir el llibre, o sigui
bé,
que...
Bé, no passa res. Ja el llegiràs aquest estiu.
El llegiré.
Amb tranquil·litat i veuràs com d'alguna manera connecta molt bé amb el propi tarannà del programa. I fins i tot el nostre benvolgut Joan Mallol, que és un llaurador també de raça, de pedra picada, i que d'alguna manera el llibre de Fèlix...
A qui li agrada molt llegir, per cert, en Joan Mallol.
A qui li agrada molt llegir. I el llibre de Fèlix el que fa és, d'una manera magistral, la mirada sobre els voltants de Castelló, de Castelló de la Plana, i com aquella vida tradicional de les alqueries de l'Horta pues han estat poc a poc transformades en xalets, en grans centres comercials, en tot tipus d'aquest interland o transpaís dels grans urbs, que és la vulgaritat i la insostenibilitat. No? Per tant, fa un al·legat realment... de molta actualitat per moltíssims aspectes, tant des del punt de vista d'emergència climàtica com de proximitat, com del que hauria de ser la pròpia supervivència dels cultius tradicionals. I bé, doncs, hi ha algunes escenes meravelloses dels masovers enmig de les carreteres i de les redones aquestes que fan per totes bandes, i queda ahí un bocinet de llauraors que cultivan les últimes terres i efectivament pues són assetjats per la cobdícia humana, que volen fer ahí apartaments i adossats, no? Molt bé, i a més diré encara una cosa. Fixeu-vos, amb la pandèmia, ara tot el món vol anar-se'n fora.
És veritat.
I vol comprar-se un xalet.
Sí.
Estem, tornem a això, tornem a això, i això és el perquè, per la qual cosa crec que el llibre de Félix Seró és realment interessant.
I no només això, amb la pandèmia també hi ha molta gent que està pensant en canviar d'estil de vida i deixar la ciutat per anar-se'n a viure a un món rural, que a vegades no sé si això no és més una utopia que no una altra cosa, però aquí només estem xerrant en Martí i jo i no, sí. deixem xerrar.
Potser Fèlix vol dir alguna cosa.
Potser sí, Fèlix, disculpa'ns.
Tranquils, el que me pregunteu jo intentaré respondre-vos.
Ah, molt bé, doncs vinga. En Martí parlava d'aquestes carreteres i m'ha vingut al cap, t'he llegit algunes entrevistes que t'han fet al llarg d'aquestes setmanes, perquè el llibre fa molt poc que acaba de sortir. Això també és veritat.
Sí, des del passat març, fa molt pocs mesos.
I t'he llegit que aquest viatge, aquest canvi d'àmbits d'un lloc a l'altre, del món rural o del món urbà al món rural, no és, de tota manera, un viatge de carretera, sinó que alguna cosa més, no?
Sí, d'entrada, com comentàveu, tota la situació que estem vivint de pandèmia i sobretot l'any passat, que vam viure el confinament dur, estricte, tancats a casa, el tema aquest que comentàveu de tornar al món rural, de si és sostenible o no la vida que estem portant a les ciutats, evidentment és un tema que se va parlar molt i jo és un tema que plantejo en la novel·la. Però també voldria deixar clar que el llibre, lluny de qualsevol altre lloc, és una novel·la i tampoc no és un tractat teòric en el qual jo explico per què cal tornar. I això ho dic perquè el personatge, en la seva fugida cap endavant, deixa la seva feina, primer és un vagabund de la ciutat, i arriba un moment que vol tornar al mas familiar. Però jo no explico les raons per les quals vol fer això, sinó que ho presento més com una cosa, podríem dir, visceral, com una cosa atàvica, com si fos una espècie de crida a la selva que el personatge sent que ha de tornar a les seves arrels. I a mi m'agradaria que el lector, si alguna vegada llegeix la novel·la, sentiré d'alguna manera esta crida de la terra, esta crida visceral.
Vals.
Per tant, jo ho plantejo d'una manera més... no racional, sinó atàvica, gairebé diria.
Vols dir que el llibre no és un llibre d'autoajuda per viure en un món, entre cometes, millor per
exactament,
alguns.
Exactament. Jo penso que la literatura no és l'autoajuda. Jo no vull dir al lector què ha de pensar, no vull dir al lector com ha d'afrontar la vida, sinó el que plantejo és una sèrie de situacions, una sèrie de sentiments, moltes vegades portats a l'extrem, i el que vull és, d'alguna manera, sacsejar la consciència del lector i sentir, com dia abans, aquestes vísceres que sent el protagonista, Joan.
Martí, vinga, d'escriptor a escriptor i de valencià a valencià.
Sí, sí, ell és un escriptor del nord del País Valencià, de Vilafranca, és originari d'allí i que també es veu en el seu registre lingüístic, que és interessant. I això, a mi el que m'agrada és aquest viatge, efectivament, un viatge quasi d'iniciació, no? Un poc d'una persona que no troba el seu lloc al món, perquè...
Joan, aquest professor, eh?
Aquest professor, sí, que no sé si és un trasumpte de Fèlix, però posem punts suspensius, sí. Però en aquesta qüestió dius, realment, si fas una mirada crítica sobre la societat en la qual estàs vivint, ahir a la ciutat, a la gran urb, no? I que d'alguna manera un bon dia te despertes perquè estàs un poc fora d'eixe món i veus que la gent està tots disfressats de llauraors i llauraores. Dius, aquesta gent que m'ha agarrat mai maixada perquè s'ha disfressat de llauraors o llauraores. I aleshores te diuen, és que estem de festes, xicón, en quin món vius, no? Com si tu fossis l'estrany, saps? Tots disfressats. Hi ha una crítica social realment extraordinària de mitificar el món rural, el món agrícola, i al mateix temps destrossar-lo, no?, sense pietat. I que també és un poc cap a... Jo tinc la sensació que és cap a on anem ara, també, no?, de voler tornar a fer aquestes urbanitzacions absolutament insostenibles. I al mateix temps, hi ha també la novel·la, aquest retorn al paradís dels avis, al mas perdut, sense cobertura de cap tipus, ni que tan... vull dir que has, de camins de mal peany que has d'arribar com pots, i també aquesta vida de fer-te massa obert, la gent també te mira malament, perquè pensen que eres un antisistema, no? I ja no pots tornar al mar sense ser sospitós. Sí. Són sospitós de ser raret, no? I tot això està molt ben treballat, i com diu Fèlix, pues, s'accetja les consciències, o les hauria de sacsejar, jo no sóc tan, tan optimista de que... Però sí que realment és un llibre que parla molt de les necessitats que té aquesta societat i que hauria de... la gent hauria d'animar-se a llegir.
Fèlix.
Martí, tu me preguntaves si el protagonista Joan és un trasunte meu, i jo en principi t'he de dir que evidentment que no, perquè jo no he fet mai el que... No he abandonat la família, no he abandonat la meva feina de professor, no m'he instal·lat als...
Home, clar,
als...
i tant, això ja ho sé, però igual no t'havies fet.
Exactament, és el que t'anava a dir, que no ho hagi fet, no vol dir que no ho hagi pensat, o que
això
moltes
mateix
vegades no hagi tingut ganes d'enviar-ho tota la merda i fer un plantejament.
I qui no ha tingut ganes de fer tot això? Qui no ha tingut ganes?
Davant d'esta societat que ens porta cap a una voràgine insostenible, realment moltes vegades tens ganes de tallar en sec i tornar. I després Martí comenta el tema de la crítica, evidentment hi és el tema de la crítica, però també vull reflectir el trauma que va haver en l'abandonament de la vida rural, perquè jo quan vaig escriure el meu primer llibre, El guardià de les trufes, és un llibre que vaig dedicar als meus pares, que van ser tots dos masovers. Els meus pares van créixer en diferents masos de Benassal i de Vilafranca, i clar, quan els meus iaios van abandonar els masos cap a l'any 82-83 del passat segle, que no fa tant, fa només 30 o 40 anys, si avui anem a fer un passeig per aquelles pistes, per aquells bancals, allí no queda res, només queden ruïnes arqueològiques. I estem parlant la vida masovera, que havia sigut una vida centenària, una vida molt dura, jo tampoc no ho idealitzo, no ho mitifico, però una vida que havia durat molts anys. Com és possible que ens puguem permetre girar-li l'esquena a aquesta vida, donar-li totalment l'esquena i abandonar-la i perdre totalment les arrels? I evidentment aquí hi ha un trauma. Evidentment hi ha un trauma que jo ja vaig intentar reflectir en El guardià de les trufes, i que aquí, en la nova novel·la, més que crítica social, també vull retratar aquest trauma, aquest trencament que va haver amb les arrels, amb la vida rural, que, repeteixo, va ser una vida molt dura, però que si girem l'esquena cap a on venim, ja sé que sona tòpic, però perdem la identitat.
Si no hem llegit El guardià de les trufes, podem començar per lluny de qualsevol altre lloc, o els dos llibres van connectats d'alguna manera?
Els dos llibres estan connectats perquè l'escenari principal, o un dels escenaris principals, és el mas de Forès, que és un mas que existeix, que és el mas on va viure ma mare els primers 20 anys de la seva vida, que està al terme de Benassal. I, evidentment, si se llegeix primer El guardià de les trufes i després lluny de qualsevol altre lloc, la panoràmica que es farà de com era aquella vida rural i com s'ha abandonat serà més completa. Però tampoc no vull manar deures als lectors. Poden començar a llegir perfectament lluny de qualsevol altre lloc, després passar al guardià de les trufes, o llegir-ne només una de les dues i no passar absolutament res, perquè hi ha unes connexions, però no és obligat llegir les dues obres. No,
ens agrada que ens posis aquests deures, Fèlix, perquè en Martí sovint ens posa també aquest tipus de deures. I ara que arriben a parlar, abans parlàvem de vacances, qui sí. Més qui menys està pensant en permís del coronavirus, és clar, doncs està pensant en les vacances, i què millor que rodejar-se d'alguns llibres, veritat, en Martí?
Sí, sí, a més, jo també vull recomanar molt El guardià de les trufes, i li vaig fer un article sobre ell. És un llibre entranyable per aquesta qüestió, no? Perquè estan les vivències dels masovers, i també hi ha un escenari de postguerra i de maquis i de tot aquell món un poc oblidat, i que encara és tabú, encara els masovers no volen parlar d'aquells anys 40 i 50 que van patir tant. Realment, aquest èxode es va produir als anys 40-50, perquè va ser quan realment la postguerra va ser terrorífica per a molts d'ells.
Sí.
I això va produir, pues, que tota la gent que va poder va baixar a la plana, a les fàbriques dels taulells, a l'Alcora, o a Vila Real, i bé, només en el terme de Culla n'hi ha 400 masos abandonats, no? Això dona pues, una imatge de
desolació.
De desfeta, efectivament. I evidentment, el món del mas obert, una cosa és que el mas sigui teu i una altra cosa és que sigui mitjer, no? Però si el mas és teu, jo crec que la vida de la masoveria era, evidentment, és prou esclava, prou, però alhora tenien una independència, una capacitat de decidir sobre les seues vides, que després molts dels que varen baixar a la plana se van empenedir. I va entrar una tristesa i una... moltes vegades una sensació de que la seva vida no tenia un objectiu clar, no? Sí. I jo per això, efectivament, jo crec que tant de bo se pogués anar recuperant els cultius i els vells usos de la terra, i tant de bo se recuperaren d'una manera sostenible aquests masos, no? Que moltes vegades estan solcint perquè no n'hi ha cap tipus d'ajuda ni cap tipus de possibilitat, no? Hi ha ajudes a la ramaderia, però no per a la restauració del propi mas, que de vegades és una autèntica pous sense ponts. Sí.
Doncs ho anirem deixant aquí, lluny de qualsevol altre lloc. Onada Edicions, l'escriptor Fèlix Edo. Avui l'hem tingut, gràcies a en Martí Domínguez, l'hem tingut avui aquí, a IB3 Ràdio, al Balears Fa Ciència. L'autor, en Fèlix, s'ha encarregat, ha insistit molt a dir que no és un llibre d'autoajuda, que siguem nosaltres mateixos que decidim per on va aquesta novel·la i complim aquests buits que deixa aquest viatge entre cometes, entre el món urbà i el món rural, aquest traspàs entre un ambient i un altre que cadascú pues, l'ha de prendre a la seva manera. No és així, Fèlix?
Sí, exactament així. Ho has dit millor que jo, fins i tot.
No, millor que tu no. Acabem. Moltíssimes gràcies als dos. Bon dissabte i bona lectura pels oients. I acabem amb una música també, amb un altre conjunt valencià que a mi m'agrada molt, que es diuen Zoo. I la cançó és una de les seves darreres, es diuen Llepolies. No sé si els coneixeu. Adeu als dos.
Adeu.
Vale, bon dia. Gràcies.
Adeu, Fèlix. Ja parlarem.
Adeu. Val, Martí. Gràcies.
Melicotó, d'esquilla mordó, una talla de meló entre el teu nas i el teu mentó, fruits saborosos cobrint els ossos, pocs fatus, paladars fogosos. Te balla d'an i le tens sencer, confabule amb la serp, sinuosament, per recórrer els camins inescrutables del plaer. Balla en la dansa de l'enyorança del cotton bell. A les artèries se m'enganxa una...
Balears Fa Ciència. Enric Colà. IB3 Ràdio. A Hipercentro, fins al 15 de juliol, pernil dolç extra campofrío, 8,99 euros quilo. Orada fresca, 6,85 euros quilo. Hipercentro, d'aquí, de confiança.
Quan va anar la primera vegada a un centre de desintoxicació, que se pensava que anava com un spa per famosos. Se pensava que se trobaria actors, estrelles de rock, que anaven a rehabilitar-se, perquè ell dins el seu capet, la droga era com a cosa de rits. I en canvi, se va trobar una realitat, que és que tu deus tocar en ses mans cada dia, però ja tomo, que el que veien de transversal.
D'edat i de professions, i de cultures. El problema no és econòmic, el problema és d'actitud personal.
A IB3 Ràdio, Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell. Dilluns a les 9 del vespre, amb Xisco Nadal. A Mallorca, escoltau IB3 Ràdio, el 106.8 de la FM. Balears Fa Ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colà.
Josep Lovera és sociòleg, professor de la Universitat Autònoma de Madrid i director del darrer estudi de percepció social dels aspectes científics de la Covid-19 realitzat aquest estudi per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, la FECIT. Senyor Lovera, bon dia.
Molt bon dia.
Després li demanaré per aquest estudi de la FECIT, certament interessant, però deixi'm demanar-li, primer de tot, per la percepció social d'aquesta cinquena onada. Jo crec que ara ja no hi ha dubte que som a una cinquena onada. El que no estic tan segur, el que no tinc tan clar, és que tots haguem assumit que som a una cinquena onada, i el que això implica, professor.
Bé, és que han estat uns mesos, ha estat un any mig molt complicat i com saps, la societat ha reaccionat de maneres diferents. Llavors sí que tenim grups diferents, ara, cada cop més, no? Com que a mesura que passen els mesos, aquests grups s'estan allunyant en la seva percepció. Al començament, si recordes el març, doncs hi havia grups de persones més incrèdules, no? Potser algun de nosaltres estava en aquest grup. Jo, a mi em va costar acceptar també una mica la dimensió al març passat, no? Però vam anar tots una mica junts cap a un confinament i les actituds doncs eren una mica diferents, però estaven tots a la mateixa, al mateix barco, no? A mesura que passen els mesos, la percepció del risc, la percepció de la gravetat de la pandèmia, doncs és diferent en diferents grups, no? I potser és això al que tu et refereixes, no? Hi ha grups que encara doncs potser no ho veuen tan greu i grups que, pel contrari, veuen que això segueix sent molt greu. No?
El passat 26 de juny va deixar de ser obligatori l'ús de la mascareta en espais a l'aire lliure sempre que es pugui mantenir una distància interpersonal d'almenys 1,5 metres entre persones no convivents. Jo recordo que aquells dies, especialment els primers dies, es percebia com una sensació al carrer que les mascaretes havien deixat de ser obligatòries, oblidant tot el demés, com si la lletra petita de la mesura no importés, i en aquest cas importa molt. Professor, què ha fallat? Ens enganyem a nosaltres mateixos i no volem veure i creure més enllà? Vull dir, només creiem en el que ens agrada?
Constantment ens enganyem. Els estudis en psicologia social ho mostren, no? Constantment nosaltres filtrem la informació que confirma la nostra manera de veure el món i si aquesta informació és diferent al que nosaltres creiem, doncs la passem una mica més de costat, no? I això és una mica el que està passant. Ara hi ha gent que posa el focus en que, bueno, els més grans, una gran majoria, ja estan vacunats, hi ha una protecció pels casos més greus, que això estem veient també en les dades. És una dada objectiva que un nivell d'incidència com el que tenim ara està produint, esperem que continuï així perquè hi ha una gravetat, però està produint molt poques morts comparat amb el que hauríem tingut fa 6 mesos o fa un any, no? Per tant, aquestes informacions en les persones que tenen una percepció de potser, bueno, a mi pues, ja estic vacunat, per exemple, no? Ja no és tan greu la situació. I veiem moltes persones vacunades que estan relaxant la seva participació, el seu comportament respecte al coronavirus. I també persones joves que els hem dit des del començament que això no anava amb ells, que no era tan greu i que ells s'havien de fer esforços per protegir a la gent més gran. I ara veuen que la gent més gran ja està vacunada i, per tant, no entenen per què s'han de continuar esforçant en aquest sentit.
Justament sobre els joves, bé, un percentatge de joves potser ja s'havia oblidat de la pandèmia abans de l'arribada de l'estiu. He dit un percentatge, no tots. Però la realitat s'ha encarregat aquests dies de recordar-los en aquests joves que el virus segueix present entre nosaltres, segueix estant, i que la probabilitat de risc de contagi existeix. Ara bé, si ens posem dins la seva mentalitat, professor, el cert és que la realitat ha estat un poc dura pels joves. Un any i mig sense poder quasi gairebé sortir, s'acaben els exàmens finals i de premi la pandèmia s'encarnissa amb ells. La realitat a vegades és un poc cruel, eh?
Sí, bueno, sí, és veritat que ha estat un any i mig molt cruel i sobretot per diferents grups socials, no? Persones que no podien teletreballar o persones que han perdut la feina. Ha estat un any molt dur i desigualment dur. I és cert que hem de recordar que en el que portem d'any hi ha hagut més de 5.000 persones hospitalitzades pel Covid en menors de 30 anys, que hi ha hagut una quarantena de morts entre aquest grup, que no estan immunes, i això ho hem de recordar també perquè, si no, s'oblida que bueno, existeix també el Covid persistent i que poden tenir seqüeles, tot i que sembla que no ens vagi afectar, no? Per tant, els joves no estan exempts de risc, i això ho hem de recordar, però també hem de recordar que els hi hem dit una mica durant aquest temps que ells no tenien tant de risc i que havien d'esforçar-se, i ho han fet. O sigui, si nosaltres veiem el comportament de... Sempre hi ha diferències. O sigui, no podem dir els joves fan o els joves són. Mm-hmm. Hi ha diferents grups. Mm-hmm. Però de mitjana hem vist un comportament excel·lent en aquest any i mig, no? I també això ha passat també... Hem vist, hi ha estudis que ho mostren, bueno, problemes de salut mental, de depressions, d'ansietat, en els joves i en altres grups, no? Però els joves han pagat una factura alta i els hem d'explicar que poden haver alternatives segures, hem d'oferir alternatives d'oci segur. El que no podem esperar és que un cop els més vulnerables estan vacunats, els diem als joves, mira, no, tu encara... Ells poden sortir perquè estan vacunats i tu espera't a casa que no estàs vacunat. No?
I a sobre arriba l'estiu, que és l'excusa perfecta per oblidar-se de la pandèmia, per alguns. L'estiu ens desinhibeix, veritat, en general?
Perdona, Enric?
L'estiu ens desinhibeix a tots.
Sí, també hi ha edats i hi ha, bueno, culturalment... activitats diferents en diferents grups d'edat, i per tant els joves a l'estiu és un moment molt important, i ja han vist com l'estiu passat per molts, bueno, doncs van complir amb les normes, i molts joves encara estan complint amb les normes. Les imatges que ens donen els mitjans de comunicació surten els que no ho compleixen, i és veritat que s'ha de ser estricte amb la gent que és més irresponsable, però jo també reivindico que no podem generalitzar, perquè estigmatitzar els joves d'aquesta manera és contraproduent, perquè podem generar l'efecte contrari.
Fa pocs dies vàrem conèixer la darrera enquesta de percepció social de la ciència i la tecnologia, un estudi realitzat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia i que constitueix una eina fonamental per prendre el pols a la societat espanyola en temes científics. La pandèmia ha fet variar o ha alterat d'alguna manera les actituds de la societat cap a la ciència, la tecnologia?
Ha estat un any molt particular, sí. Aquest estudi que tu fas referència de la FECI, de la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia, que les dades estan disponibles a la seva web i a l'abast de tots els investigadors, doncs mostren un comportament diferent als últims 20 anys que es fa aquesta enquesta. Hem vist durant els últims 20 anys com les actituds cap a la ciència canvien de manera molt, molt, molt lenta, molt paulatina, i aquest any ha estat com una muntanya russa, no? O sigui, també hem de recordar que potser ara no ho recordem tant, però fa un any les emocions i l'ansietat social era bastant intensa.
I fa un any, professor, només un terç de la població espanyola estava disposada a vacunar-se. És evident que l'actitud de la població espanyola envers les vacunes ha evolucionat moltíssim. Per què creus que ha passat? Potser perquè l'experiència ens ha dut a tots a fer-nos un màster personal en vacunologia?
Sí, això també, no? Hem rebut molta informació. De vegades no tota bona i certa, no? Però sí, hem rebut molta informació sobre vacunes. També tingues en compte que la confiança en les vacunes a Espanya, comparada amb França o altres països europeus, era molt bona abans de la Covid. O sigui, aquí a la cobertura, per exemple, del sarampió, està al voltant del 90%. Hi ha una acceptació social molt forta de les vacunes en general, i per tant això ens ha beneficiat en aquest moment, no? Altres països tenen més problemes ara mateix per protegir a la seva població. També l'inici de de les campanyes al Regne Unit i a Espanya, doncs s'ha tranquil·litzat a la gent, ha vist els resultats als centres de la gent gran, no? Com la mortalitat ha baixat de manera espectacular en el mes de gener, febrer, comparada amb la població general, que continuava augmentant, no? Hem vist l'eficàcia, l'hem comprovat i les pors s'han dissipat, i ara és cert que al voltant del 83-85% de la gent està, bueno, confiant plenament en la vacunació i acceptant aquesta mesura. No?
Bé, també és cert que vam estar unes quantes setmanes ressaltant els casos d'efectes i reaccions adverses de les vacunes en algunes persones. Llavors tots opinàvem sobre els efectes i les marques de les vacunes, si algunes tenien més efectes o no, i parlàvem com si fóssim especialistes en, no sé, en temes de futbol, i no tinc res contra opinar de la gent que opina sobre el futbol, per suposat.
Sí, sí, és veritat que s'ha convertit en un tema de conversa. Normalment no... Els sistemes d'assajos clínics i de supervisió pública que es fa constantment des de les agències del medicament europees i espanyola, doncs normalment no estem tan a sobre d'aquestes notícies, no? I són casos d'una... Bueno, un cas o quatre cas per milió en algunes d'aquestes vacunes, no? I jo crec que ha funcionat la comunicació de transmetre el balanç risc-benefici en cada grup d'edat, no? I vèiem com, bueno, era més perillós no vacunar-te que vacunar-te de lluny, no? I això la gent en general ho ha entès. Sí que és veritat que la gent que encara té reticències o hi ha un grup de gent que no té clar si es vacunarà, doncs està connectat amb aquest tipus de notícies, amb aquest tipus de percepció del risc. I la percepció del risc és algo molt personal. Mm-hmm. No està connectat amb dates objectives, no? O sigui, mm-hmm. Hi ha gent que té por a volar, però no té por a agafar el cotxe, tot i que estadísticament pugui ser més perillós agafar el cotxe que l'avió. Però el fet de no tenir el control de l'avió, no poder estar... no controlar la situació, doncs hi ha persones que els hi fa, bueno, percebre el risc com més gran. I això també hem d'entendre-ho i hem de veure que hi ha gent que, bueno, té aquests dubtes i aquestes reticències encara.
Ahir vàrem saber que la multinacional Pfizer demanarà en breu autorització a la Unió Europea i als Estats Units per comercialitzar la tercera dosi de la seva vacuna. Amb l'argument que augmentarà de 5 a 10 vegades la immunitat contra la variant Delta. En realitat no és un poc immoral vacunar-nos d'una tercera dosi quan hi ha tants llocs del món que encara ni han començat a vacunar-se?
Jo crec que no només és immoral, sinó poc pràctic, en un sentit també més de mirar riscos-beneficis, no? Estem en una pandèmia mundial i el que li passi al teu veí t'afecta a tu. No podem dir que controlarem la pandèmia si tots els països no la controlen. I si hi ha països propers que no han controlat la pandèmia i sorgeixen variants noves, és un perill també per tu. Llavors, jo estic d'acord amb tu que hi ha una dimensió ètica que és important i hem de considerar-la, però també una qüestió pragmàtica i realista, no? Hem de contribuir a que altres països també controlin la pandèmia, perquè seria pensar com que les Illes, ja està, controlem les Illes i ja està la resta, no? Doncs no, perquè contínuament rebem intercanvis amb altres països i per tant...
Com ens està passant justament ara, en aquestes setmanes,
Efectivament.
I especialment també amb qüestions d'intercanvi turístic, com ens passa aquí a les Illes. A l'enquesta de la FECIT s'ha vist que un dels canals més emprats per informar-se sobre la Covid ha estat la televisió. Això és bo o és preocupant? Per cert, quina ha estat la responsabilitat que tenim els periodistes en tot aquest procés? Ho hem fet bé o no massa?
Bueno, sí, a mi em preguntes i t'ho diré a títol individual. Jo crec que hem vist el millor i el pitjor de la comunicació en aquest any i mig, no? Hem vist una comunicació molt professional, hem vist una comunicació molt clara, molt transparent, balancejant molt bé els riscos i els beneficis, sense tractar a les persones com si fossin nens, ni tractar d'exagerar els riscos per vendre més articles o clics, i crec que s'han fet coses molt, molt bé. Però, per l'altra banda, també hem vist un tractament de vegades com alarmista i de totes bandes, eh? Com molt volent tranquil·litzar sense informar transparentment i de vegades fent d'un gra petit una muntanya, no? I clar, la població confia en els mitjans de comunicació. Per tant, les seves actituds i les seves percepcions estan connectades amb com comuniquem. I hem de ser molt responsables, però en general dic que, bueno, diria que la mitjana ha estat bona, veient també els resultats, no? O sigui, veiem que a Espanya la confiança en les vacunes i també amb les mesures de control han estat bastant altes.
Vaig acabant. Ara que sabem que el coronavirus no desapareixerà, la pregunta és: aprendrem a conviure amb ell? Com serà conviure amb el coronavirus, amb por del coronavirus, o acabarem per perdre la por del coronavirus?
Bueno, és veritat que farem les dues. O sigui, hi haurà les dues reaccions i veurem reaccions heterogènies. També ho veiem aquest estiu, no? Veiem persones que estan ja oblidant la por i volent aprofitar el temps perdut, no? Com fer tot el que no han pogut fer en un any i mig. I veiem persones que encara no, bueno, doncs tenen una prevenció molt alta, i veiem persones que, bueno, han perdut la feina, han perdut la parella, han perdut durant la pandèmia i, per tant, no poden retomar la vida normal, diguéssim, d'un estiu normal.
Hem perdut moltes coses, però hem guanyat alguna cosa, professor?
No t'ho sabria dir encara. Jo crec que això ha estat un xoc, ha estat un trauma per molta gent. Hi ha grups que han patit molt i grups que encara trigaran temps a tenir una percepció de recuperació, no? No oblidem també el tema de la salut mental que vindrà a partir d'ara també, no?
I les autoritats sanitàries aprendran a la fi a saber com comunicar la pandèmia?
Jo crec que han après a cops, diguéssim, no? Jo crec que no estaven preparades les institucions per aquest tipus de situació i per prendre decisions sense tota la informació. Jo crec que això ha estat el més dur. Els experts havien de prendre decisions molt difícils sense tenir tota la informació, però no podien deixar de prendre decisions, perquè això era encara pitjor, no? Per tant, jo crec que les institucions s'han après, però encara hi ha marge d'aprenentatge. No hem assolit un nivell d'excel·lència en aquest tema, no?
Ho deixarem aquí, tot i que estaríem tot el matí fent preguntes a en Josep Lovera, sociòleg, professor de la Universitat Autònoma de Madrid i director del darrer estudi de percepció social dels aspectes científics de la Covid, un estudi encarregat per la FECIT, la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, un autèntic plaer. Josep, gràcies.
Gràcies a tu, Enric. Bon dia.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.
Això és una comunicació del govern de les Illes Balears. Continuam el procés de vacunació contra la Covid-19. Entra a sitavacunacovid.ibsalut.es i comprova, amb el teu any de naixement, si ja et pots vacunar. Cada setmana s'ampliarà la sol·licitud a nous grups de població. I recorda que continua actiu el telèfon d'InfoVacunaCovid 971-211-999. Pla de vacunació de les Illes Balears Covid-19. Ara, també, a sitavacunacovid.ibsalut.es.
Si la cuina de Menorca només fos la caldereta llagosta, tancam el restaurant i Monona.
IB3 Ràdio dona carta blanca a Llorenç Allès Camps.
Que la barra lleno és com si beguessis Menorca dins el plat.
I és escurint figues, que no està escrit a cap llibre de cuina menorquina i que ho és. La cuina menorquina, quan te la mires a través dels temps, és la història de Menorca.
Només en formatge ens hem de remuntar a l'època neolítica. En què
un tast de Menorca. Diumenge a les 9 del vespre a IB3 Ràdio.
Tenim la maonesa aquí i ningú l'està reivindicant, és que és increïble. M'he aixecat amb ganes de... de cercar la llibertat, d'agafar-se de l'ou i bugar el contravent.
Volví con la idea de dar la vuelta al mundo y lo preparé durante año y medio, lo preparé. La bici pesaba 85 kilos con todo el material, ¿no? En total, yo he vivido encima de una bicicleta casi 15 años, más de 200.000 kilómetros. Y digo, bueno, ¿qué más da? La verdad que ¿qué más va a llegar hoy que mañana?
A IB3 Ràdio fem quilòmetres. Dilluns a les 10 del vespre amb Joan Martí. IB3 Ràdio és coneixement. Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio. Amb Enric Colat.
Dani Ruiz. Daniel Ruiz és professor de la Universitat de les Illes Balears i president de la Societat Balear de Matemàtiques. Molt bon dia, Dani.
Bon dia.
No sé si hauríem de dir... No t'hem posat la sintonia de dades Covid. Saps per què? Perquè no tinc clar si l'haurem de reprendre o no, la secció de dades Covid. Què opines?
Ai, a mi m'agradaria que no.
A tu t'agradaria que no. En tot cas, és un plaer tornar-te a sentir en aquesta, en aquest programa de ràdio. Dani, no sé si has tingut oportunitat de sentir el sociòleg, el professor Josep Lovera, però sí. Realment crec que ha estat molt interessant aquest aspecte, no? Aquest aspecte de percepció social del que és la cinquena onada, que la tenim al damunt, o no, segons les dades. Tu què opines?
Sí, bé, una de les coses també interessants que se pot parlar és dels termes que hem anat aprenent. I, per exemple, aquest terme d'onada ha tingut moltes interpretacions, sí, al llarg de la pandèmia.
Un dia vàrem estar discutint aquest terme, justament, Dani?
Sí.
Però jutjar per les dades que tu mateix has tingut que tornar, tu crec que havies deixat fins i tot de pujar totes aquestes dades que posaves al Twitter cada dia o cada dos dies i des de fa dues setmanes les estàs tornant a posar. Ara ja no són corbes, són verticals ara mateix.
Sí mira, fins fa pràcticament això, dues setmanes, tres setmanes, havíem vist que els contagis havien anat descendint i quasi estàvem en una, diríem, en una planícia, no? És a dir, teníem pràcticament els mateixos casos setmana rere setmana. No acabaven d'arribar a zero del tot, perquè la nostra activitat sempre ha estat... s'ha anat fent més gran, però semblava que havíem arribat com en un nivell estacionari. I fa dues setmanes, bé, ja sabem, també amb les mesures, amb la relaxació de segons quines mesures, ha començat a créixer i ara ja sabem també que és influït per la nova variant. És a dir que, sí, la veritat és que les dades ara són en quant a creixement, diríem, se pot dir, de les més elevades de tota la pandèmia. També en alguns, com s'ha comentat abans, en alguns trams d'edat, perquè evidentment, gràcies a la vacunació, molta part de la població ja no està rebent la mateixa infecció, no? Ja no s'està notant molt que molta part de la població està vacunada.
Quines són les dades, darreres dades, que voldries posar sobre la taula o comentar-nos sobre incidència?
Mira, sobre incidència, podríem dir que abans de donar números, s'ha de tenir present que les quantitats que apareixen ja no tenen el mateix efecte que tenien fa dos mesos o sis mesos. No? És a dir, la incidència, sempre teníem aquella cadena que sempre havíem parlat, augment d'incidència, després augment d'hospitalització, després augment d'UCIs i després augment de funcions, era com una cadena. Aquesta cadena segueix existint, però ja les relacions entre cada una d'elles ja no és tan directa, no? És a dir, teníem abans uns números que ens indicaven que un creixement sobtat de la incidència significaria un creixement sobtat també de l'hospitalització immediata, quasi, en setmana, dues setmanes ja se notava, i ara tenim que la incidència segueix tenint aquest efecte, és a dir, està començant a pujar l'hospitalització, però... Sí. Ara estem observant que el creixement d'aquesta hospitalització ja no és tan sobtat.
T'han sobtat. Fet aquesta precisió, digue'ns quines dades t'agradaria ressaltar.
Bé, la incidència en termes numèrics a Menorca està amb els números més elevats de tota la pandèmia. Està per damunt de 800 casos per 100.000 habitants, que si la comparàssim amb l'onada de desembre o de gener, diríem, és molt superior. No? Després, a nivell de Balears, ja han superat el 250, que també era una altra fita que sempre s'aporava com a una situació de risc extrem i que també s'ha superat, i Mallorca està també propet d'aquests 250, que jo crec que també s'arribarà a superar, perquè les corbes també comencen a tenir aquesta forma que, com deies, exponencial. I a Eivissa també està pujant, podríem dir que és de les illes grans, tasses que està més baixa, però encara així està pujant molt, però tota aquesta pujada s'està notant molt entre les franges no vacunades, és a dir, entre persones d'entre 10 i 40 anys, podríem dir que són els que estan rebent aquesta pujada.
Per acabar, Daniel, quina projecció creus que tindrem les properes setmanes? En funció del que tenim ara.
Clar, és molt complex, perquè ja sabem que fer prediccions en el passat no ens ha ajudat, perquè hi ha moltes variables que influeixen. Aquí tenim una que a més és molt directa, que és l'efecte de les vacunes. S'està vacunant ara mateix aquesta població que necessita o que s'està veient molt afectada per aquesta pujada de les infeccions, i per tant podria ser que tingués un efecte d'aturada, però sembla que no, perquè les vacunes necessiten un cert temps per arribar a una certa immunització. I per tant, se fa difícil, sobretot, veure l'efecte que pot haver dins les hospitalitzacions, perquè tenim encara alguna part de la població, sobretot els de 60-69 anys, que no estan vacunats en les dues dosis. O sigui, tenim quasi un 50% de la població que no està vacunat en les dues dosis i que podrien rebre una infecció que els ha fet tenir una hospitalització o una malaltia greu. És un problema greu.
Dani, estarem pendents les properes setmanes d'aquesta evolució. I aquí al Balears fa ciència, ja ho hem dit abans, continuarem fins al darrer dissabte del mes de juliol, i en Dani Ruiz disposat també, malgrat tot. Malauradament,
malauradament.
Gràcies, Dani Ruiz, professor de la Universitat de les Illes Balears i president de la Societat Balear de Matemàtiques. Bon cap de setmana.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Miquel Fiol, director de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, l'IDISBA. Molt bon dia.
Bon dia, Enric.
Miquel, abans de tot, ens queden 4 minuts per arribar al butlletí de les 13 hores. Això vol dir que si estàs disposat, en acabar el butlletí reprendrem aquesta entrevista. Et sembla bé?
Sí, em sembla bé. Sí.
Molt bé. Miquel, quina és la teva valoració respecte a l'augment de la incidència del SARS-CoV-2 els darrers dies, especialment entre les franges d'edat de la població més jove, tal com ens comentava ara el matemàtic, en Dani Ruiz?
Bueno, jo crec que és injust que l'esforç que han fet algunes persones com a Marga Frontera controlant la desescalada es vegi truncat pel comportament d'un sector, que és un sector de la població, evidentment no és tot, no? Un sector de la població més jove que sembla que no entén que estan immersos dins una pandèmia que encara no s'ha acabat. Sí que crec que té que veure les mesures de relaxació. Clar, aquestes mesures han fet que se dispari, no? Però el problema és que aquesta població més jove vol tornar a la vida d'abans de la pandèmia. I tanmateix no hi tornarem a la vida d'abans de la pandèmia. Com a mínim a curt o mitjà plaç.
Si sabíem que la SARS-CoV-2 no desapareixerà i que seguirà estant entre nosaltres, tal vegada hem anat massa de pressa en la desescalada?
Sí, crec que anar molt de pressa amb la desescalada depèn de les pressions que tenen els governs, tots els governs, no els d'aquí, tots els governs. Aquí vivim absolutament del turisme i això condiciona massa. Espero que progressivament canviem el model econòmic.
Esperàvem algunes mesures per part del govern ahir, o més mesures encara, per anar un poc, anar, frenar un poc o anar enrere en aquesta desescalada, i aquestes mesures no s'han produït. Opina que s'haurien de produir en els propers dies?
Sí, jo m'he pogut veure en els diaris si n'han pres mesures. Per això seria contundent amb l'oci nocturn, el botellot i l'aglomeració a les terrasses. Jo amb això seria contundent.
Suposadament som a prop de la immunitat de grup al món occidental gràcies a les vacunes, però queden molts interrogants oberts encara. No sabem si apareixerà una nova variant resistent a les vacunes, no sabem quan decaurà l'efecte de les vacunes o què implicarà que altres zones del planeta restin encara molt lluny de la immunitat. Li preocupen aquests interrogants?
Sí, és cert que mentre que hi hagi població mundial sense vacunar, amb un alt percentatge, el virus continuarà circulant. I, a més, amb noves variants. O sigui que s'hauran de fer modificacions en les vacunes per combatre aquestes variants, cosa que ja s'està parlant.
Estem parlant amb en Miquel Fiol, que és el director científic de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears. Li hem demanat una valoració així ràpida del moment on som, perquè som en un moment un poc estrany, senyor Fiol.
Sí.
Però ara anirem al butlletí de notícies, donem pas als nostres companys dels serveis informatius, i en tornada a les notícies, si li sembla bé, seguim parlant amb vostè i ja parlem d'aquests projectes de l'IDISBA vinculats al coronavirus. Bé, d'aquests projectes i d'altres, perquè feu moltes més coses. Li sembla bé?
Sí, sembla bé.
Moltíssimes gràcies. Fins ara.
Fins ara.